Bona tarda, són les dues. Quan fa gairebé dos anys de la primera vacuna contra la Covid a Catalunya, avui la Josefa Pérez ha tornat a ser notícia. La Josefa va ser la primera persona en rebre una dosi de la vacuna contra el coronavirus a Catalunya i avui també ha estat la primera en rebre la quarta punxada de record. Una quarta dosi que de moment només es posarà als majors de 60 anys i que es comença a posar amb la vacuna de la grip i pocs dies després d'encetar la tardor. Just fa un any, també al començar la tardor, es van obrir uns mesos on la Covid va tornar a ser preocupant i on l'arribada de la variant Omicron va fer disparar els positius a tot arreu. Ara, per saber en quina situació ens trobem avui i com s'espera que siguin els propers mesos pel que fa a la Covid i la grip amb l'arribada del fred, en uns minuts parlarem amb el Salvador Massip, que és metge investigador i membre del Consell Científic Assessor de la Covid a Catalunya.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però com sempre, comencem pels titulars. La tercera jornada de les festes de la Mercè ha deixat un nou ferit per apunyalament a Plaça Espanya en una nit que, a diferència de l'anterior, s'ha tancat sense grans incidents. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'incident arriba el dia després de la mort d'un jove de 25 anys que autoritats i policia insisteixen en desvincular de la festa. Tot i així, els Mossos demanen una reflexió a fons del model de les festes de la Mercè arran dels aldarulls de les últimes nits.
La ultradreta ha guanyat les eleccions a Itàlia. Giorgia Meloni serà la nova primera ministra italiana després que el seu partit s'hagi imposat amb el 26% dels vots.
El partit Germans d'Itàlia ha estat la força més votada de la coalició de dretes per davant de la Lliga de Matteo Salvini i de Força Itàlia, el partit de Silvia Berlusconi.
I a Catalunya, la prolongació de la línia L8 dels ferrocarrils de la Generalitat, que ha de connectar la plaça Espanya amb l'estació de Gràcia, començarà a ser una realitat a partir d'aquesta tardor.
Ho ha avançat a Ràdio Estel, el president de l'empresa pública Infraestructures.cat, Miquel Buch, que ha avisat que no seran unes obres fàcils i que molt probablement hi haurà entrebancs que s'hauran d'anar resolent.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents a aquesta hora de la decisió que prenguin els metges sobre la lesió del central del Barça, Ronald Araujo.
El doctor del primer equip Ricard Pruna, l'entrenador Xavi Hernández i el propi jugador s'han reunit aquest migdia a la ciutat esportiva per valorar si cal passar pel quiròfan o no. Si ho fa, Araujo no tornaria als terrenys de joc fins a finals de desembre i es perdria el Mundial de Qatar.
I en plana cultural, avui a les 10 del vespre se celebra el tradicional piro musical de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, que tancarà els actes de la Festa de Major de Barcelona, Olma Giró.
Sí, l'espectacle es dividirà en 5 blocs musicals diferents. El primer d'aquests està dedicat a la ciutat convidada, Roma. El tècnic de la pirotècnia encarregada de l'espectacle, Albert Rovira, ha avançat a Radio Estel que l'artista italià Pino Tangio formarà part de la banda sonora d'aquesta nit.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Avui ens hem llevat amb un ambient força fresc o fred arreu del país, però les temperatures a hores d'ara són ja més agradables i estan situades entre els 20 i els 25 graus. Aquests 25 s'assoliran de cara a les properes hores, a primeres hores de la tarda, a punts de l'interior i també comarques del sud de Catalunya. A la resta, entre els 20 i els 22 o 23 graus. Aquesta tarda augmenta la nuvolositat arreu de Catalunya i també tindrem encara una mica de vent del nord i del nord-oest, als dos extrems de la costa, però amb tendència a anar marxant, tot i que l'interior es reforçarà una mica el mestral. I aquesta tarda la crescuda de núvols pot provocar que el vessant nord del Pirineu i també l'interior de Girona acabi havent-hi algun ruixat, que el Pirineu, per damunt de 2.200 metres, serà en forma de neu. Per demà esperem una jornada tranquil·la, pujaran les temperatures, tant les mínimes com també una miqueta les màximes, i serà un dia variable, amb sol al matí, alguns núvols a la tarda, però en principi sense risc de precipitacions.
I avui que molta gent torna d'aquest cap de setmana llarg, volem saber també quin és l'estat de les carreteres catalanes a aquesta hora. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Doncs sí, comença a haver-hi moviment. L'operació sortida, ha començat a les 12 i acaba a mitjanit. I ara, en aquests moments, tenim un parell d'incidències, en concret a l'AP7, a la sortida 34, tant d'entrada com de sortida a Tarragona, resta tallada la circulació per un problema d'obres. En el cas de la B20, la ronda de dalt, i a l'altitud en el punt quilomètric 15, que això és més o menys la zona de Trinitat, on en sentit Llobregat hi ha un carril tallat i això crea un quilòmetre de lentitud i apareix un resp, una mica de lentitud a la B30 i la C58. La resta de dies, de moment, se circula sense incidències. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. La tercera jornada de les festes de la Mercè ha deixat un nou ferit per apunyalament a Plaça Espanya en una nit que, a diferència de l'anterior, s'ha tancat sense grans incidents.
En aquest cas, la víctima ha estat ferida al braç després d'un atac per arma blanca. La Guàrdia Urbana ja ha detingut una persona com a principal sospitosa de l'atac que ha tingut lloc cap a les 6 de la matinada a la Gran Via. Els fets han passat força després dels concerts i els espais estaven desallotjats. El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que hi ha dos detinguts relacionats per aquests fets.
La única que nos consta ha sido una agresión que se ha producido ya mucho después del desalojo en la Plaza de España, en la Gran Vía. Ha habido un apuñalamiento en la Gran Vía de un ciudadano que ha recibido una cuchillada en un brazo, pero han sido detenidos los autores.
De fet, també ha assegurat que els fets s'emmarquen dins la normalitat de qualsevol festa.
L'incident arriba el dia després de la mort d'un jove de 25 anys apunyalat a l'Avinguda Maria Cristina.
La policia catalana continua investigant tots dos fets i per ara hi ha una vintena de persones detingudes relacionades i acusades de participar en els aldarulls i les destrosses als comerços.
Davant d'aquests fets, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, creu que cal repensar el model de les festes de la Mercè.
Ferrer ha dit a Catalunya Ràdio que el millor seria estudiar mesures més enllà de la seguretat, com ara aforaments limitats i control de l'oferta d'alcohol.
Hi ha esdeveniments que aglutinen milers i milers de persones, segurament doncs, a altes hores de la matinada amb grans quantitats d'alcohol entre persones que ja porten moltes hores a la via pública, però necessitem segurament d'una reflexió que ens porti a un model de festa major a la ciutat, igual que el que hem tingut a Gràcia o a les altres ciutats de Catalunya. I, per tant, Mossos d'Esquadra donarà suport a l'Ajuntament sempre que sigui necessari, amb les reflexions i per preparar dispositius millors, si s'escau.
El responsable del cos apunta també que són uns fets intolerables que no es poden repetir en properes edicions i s'ha compromès a destinar-hi els recursos i les mesures que facin falta.
D'altra banda, el sociòleg Salvador Cardús ha insistit a Ràdio Estel que aquests darrers fets no s'han de generalitzar perquè s'ha de tenir en compte que són grups petits amb molt poca gent i que qualsevol generalització seria injusta.
Cardús ha apuntat que vivim en una societat amb unes tensions molt grans en què no tothom troba el seu espai i, per tant, els mecanismes de cohesió social, d'integració o vinculació amb la pròpia societat no són fàcils.
Hi ha persones que no se senten especialment vinculades a la societat en la que viuen, que no tenen, no només no se senten vinculades, sinó que, per dir-ho així, hi mostren dubte, diguem, de ressentiment perquè no s'hi troben ben situats. Per tant, és fàcil que es produeixin aquests comportaments delictius.
El sociòleg ha afegit que el que s'ha viscut darrerament a Catalunya és incomparable amb el que passa a altres països de la Unió Europea i sobretot dels Estats Units, perquè aquí no és fàcil aconseguir una arma.
I els Mossos també estan investigant un nou apunyalament aquest dissabte a la nit al centre de Sant Cugat del Vallès.
L'home va resultar ferit greu després de rebre dues punyalades, una al pit i l'altra al coll, però no es tem per la seva vida. A hores d'ara es desconeix l'origen de la disputa i no hi ha cap detenció relacionada amb el succés, ja que l'autor va fugir corrents.
Mentrestant, la policia catalana també ha detingut tres persones relacionades amb la apunyalament que es va produir la setmana passada a Santa Coloma de Farners.
Coincidint amb la festa major del municipi, un home va ser agredit amb una arma blanca. Se'l va traslladar a l'hospital on està estabilitzat i la policia investiga els fets per un delicte d'odi.
La ultradreta ha guanyat les eleccions a Itàlia. Giorgia Meloni serà la nova primera ministra italiana després que el seu partit, Germans d'Itàlia, s'hagi imposat amb el 26% dels vots.
El partit de Meloni ha estat el més votat de la coalició de dretes per davant de la Lliga de Matteo Salvini i de Forza Italia, el partit de Silvio Berlusconi. Per això, la líder de Germans d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha reivindicat que ella ha de liderar el nou govern després de la victòria de les dretes.
Che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra.
Els italians han castigat els partits que han format part del govern de concentració i han premiat Germans d'Itàlia, l'únic partit que no hi va voler entrar. El líder de la Lliga, Matteo Salvini, ja ha dit que aquests resultats han de representar 5 anys d'estabilitat al govern d'Itàlia.
També s'han enfonsat els partits d'esquerra. El Partit Democràtic d'Enrico Letta manté la segona posició, però es queda amb el 19% dels vots. I qui manté el tipus és el Moviment 5 Estrelles, que aconsegueix ser tercera força amb el 15%.
El líder del centre-esquerra, Enrico Letta, ha renunciat a seguir al capdavant del Partit Democràtic després dels resultats i ha convocat un congrés del partit per deixar el lideratge de l'esquerra italiana. En canvi, el Moviment 5 Estrelles ha aconseguit mantenir-se com a tercera força, sobretot gràcies als vots del sud del país.
Tot Europa estava pendent de les eleccions a Itàlia, la tercera economia de l'eurozona. Ara repassem les reaccions en aquest informe que ha preparat el Pau Massí. L'euroescepticisme que defensa Giorgia Meloni ja ha provocat l'avís de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Recorda que tenen mecanismes per vigilar que es compleixin amb els drets humans.
També ho ha avisat la primera ministra de França, que ha fet èmfasi en els drets de les dones a interrompre l'embaràs. El director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana, creu que les relacions entre Itàlia i França es tensaran i això pot complicar la convivència a la Unió Europea, però sense arribar a l'extrem del que passa amb Hongria i Polònia.
Els interessos que estan en joc són molt elevats. Itàlia ha de rebre 200.000 milions d'euros de la Unió Europea i els interessos econòmics i comercials de la indústria italiana són fortíssims i estan absolutament vinculats a Europa. Per tant, aquí no es poden fer segons quines cabrioles.
En declaracions al matí a Ràdio Estel, Julián ha explicat que Germans d'Itàlia defensarà els postulats del govern d'Estats Units i de l'OTAN.
Des de la Moncloa insisteixen que la victòria electoral de Meloni a Itàlia no pot tenir una translació a Espanya.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no veu possible que l'ultradreta acabi guanyant unes eleccions a l'Estat.
Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. Estamos hablando de un desafío que es mundial y que tiene su epicentro muy claramente en Europa. Los ciudadanos hacen preguntas legítimas y expresan incertidumbre, desasosiego, pero yo creo que aquellos que ofrecen soluciones a corto plazo, soluciones milagrosas, yo te garantizo que volveremos a otros tiempos, evidentemente es puro populismo y pura demagogia.
A través de Twitter, el president Pere Aragonès o la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, també s'han mostrat preocupats pels resultats de les eleccions italianes.
Aragonès ha dit que Catalunya ha de refermar el seu compromís amb el progrés, la democràcia, la cohesió social i la llibertat i ha acabat dient no passaran. El líder del PSC, Salvador Illa, ha dit que el resultat d'Itàlia és preocupant per als que defensen la igualtat i la llibertat a Europa. I la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha assegurat que els ciutadans no es poden resignar davant d'aquests resultats, que explica per la desigualtat i la desafecció amb la política que pateixen els italians.
Amb la victòria de Giorgia Meloni, per primer cop a la història una dona serà primera ministra d'Itàlia. També és el primer cop que un partit d'ultradreta guanya les eleccions a Itàlia després de la Segona Guerra Mundial.
També és el primer cop que un partit amb lligams amb el feixisme guanya les eleccions en un dels països que va fundar la Unió Europea. Germans d'Itàlia ha aconseguit el 26% dels vots quan en les últimes eleccions en va obtenir el 4%, o sigui que ha multiplicat per 6 els seus resultats i ho ha fet amb una abstenció rècord del 36%, 16 milions i mig d'italians s'han quedat a casa i no han anat a votar aquest diumenge.
Gràcies, Pau.
Estel migdia.
La prolongació de la línia L8 dels ferrocarrils de la Generalitat que ha de connectar la plaça Espanya amb l'estació de Gràcia començarà a ser una realitat a partir d'aquesta tardor.
El president de l'empresa pública Infraestructures.cat, Miquel Buch, ha avançat a Ràdio Estel que les obres es licitaran aquesta tardor. Tot i que encara no s'ha fixat cap calendari d'execució, Buch ja ha avisat que no seran unes obres fàcils perquè comporta foradar el subsol de la ciutat i ha explicat també que molt probablement hi haurà entrebancs que s'hauran d'anar resolent.
És una obra important no només pel servei que donarà, sinó també per la dificultat que suposa, no?, per forar el subsol d'una ciutat. Per tenir aquí, doncs, el calendari que jo li vull avançar és... Nosaltres tenim previst licitar l'obra aquesta tardor. A partir d'aquí, quan comencem, sabem que tindrem unes dificultats i pel mateix que li feia la reflexió a la línia 9, per mi és arriscat anar donant dates. Home, podem tenir previsions, però dates, la primera data que hem de fer és començar.
Buch també ha apuntat que les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que serà la més llarga de tota Europa, avancen a bon ritme, però podrien patir nous entrebancs tenint en compte el context econòmic actual.
Una obra d'aquestes característiques que et planifiques d'una manera inicial i que durarà durant molt de temps i tindrà un cost molt elevat, també està sotmès als canvis socials, als canvis econòmics, a les realitats que avui no podem preveure i que ens passaran d'aquí uns quants anys, no? Per tant, doncs, una obra d'aquestes característiques, més que posar un preu i dir s'ha encarit, s'ha baratit, perquè, clar, és una obra potser a 10, 15 anys vista, i amb 10, 15 anys vista ens poden passar moltes coses.
Les obres de la línia 9 del metro, que ha de creuar tot Barcelona fins a l'aeroport del Prat, es van tornar a engegar aquesta passada Setmana Santa i ara mateix la tuneladora ja treballa a l'alçada del passeig Manuel Girona.
El preu de la llum repunta avui fins gairebé un 80% després que aquest diumenge marqués el valor més baix des del mes de l'abril.
De mitjana, avui el preu de la llum estarà en 160 euros al megawatt hora. És un 77,7% més car que aquest diumenge, que ha marcat 90 euros. L'increment de preu s'explica sobretot pel pes més alt del gas al mercat mix. Aquest diumenge es va produir més energia eòlica i fotovoltaica, la qual cosa va reduir el preu.
I us ho dèiem, en portada, els menors de 60 anys i sense patologies de risc no cal que es vacunin del coronavirus ni de la grip aquest any. La campanya de vacunació a Catalunya ha començat avui i la Conselleria de Salut la planteja com amb una situació més normalitzada. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Només els majors de 60 anys i aquelles persones amb alguna patologia de risc hauran de vacunar-se de Covid i de la grip. Ho ha explicat aquest matí el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a l'inici de la campanya de vacunació dels dos virus.
Menors de 60 anys que no tinguin cap patologia de risc, que no entrin dintre dels grups de risc, no és necessària la vacunació de Covid ni tampoc en principi de la grip.
Salut enceta una campanya de vacunació més normalitzada, però si la situació epidemiològica empitjora, el departament assegura que té els mecanismes suficients per accelerar la vacunació si fos necessari.
Si la situació epidemiològica canvia i hem d'activar els mecanismes de rapidesa, d'altres espais, tot això tenim la capacitat de fer-ho. Ja ho hem fet abans, per tant, no és cap novetat. Però nosaltres aquesta campanya la volem des del punt de vista, la volem endegar des del punt de vista de la normalitat i la normalització.
Avui els primers que s'estan vacunant és en residències de gent gran, els seus residents i el personal que hi treballa, on hi ha una situació força controlada, segons Salut. Els majors de 80 anys seran els següents. D'aquí uns dies, el seu centre d'atenció primària de referència els avisarà per rebre les dues punxades al mateix cap. Salut estima que aquesta franja d'edat són unes 400.000 persones.
Salvador Massip, metge, investigador i membre del Consell Científic Assessor de la Covid. Bona tarda. Per què està necessària aquesta quarta dosi en persones grans i no tant en la gent més jove?
Perquè estem veient que el percentatge major de persones amb problemes que acaben a l'hospital són sobretot els més grans de 65 anys. Alguns països ho han rebaixat una mica fins als 50, la franja entre 50 i 65 diria que és potser el límit, però està clar que aquests són les persones que tenen risc d'acabar tenint complicacions. Per tant, és molt important que la campanya de vacunació es dirigeixi a aquestes persones i que realment totes les que se puguin posar se la posin la vacuna ara a la tardor.
Ara també ho explicàvem, no?, que en el cas dels menors de 60 anys no cal que es posin aquesta dosi de record. Això és que no caldrà en general, o és que ara s'està prioritzant primer aquest sector de la població i després ja sí que es farà amb els menors de 60 anys?
No, en principi és molt possible que ja no es baixi la vacunació a franges d'edat més joves, sobretot perquè hem canviat una mica l'objectiu en aquesta campanya de vacunació. Recordem-les dels anys anteriors, no tan sols eren per protegir la gent gran, sinó també per evitar els contagis, per evitar que circulés el virus, perquè la vacunació no evita el contagi, però el redueix importantment. Aquesta part ara no s'està fent, per tant, estem deixant que el virus circuli de forma natural i no tindria en aquest context sentit vacunar la població més jove quan té molt poc risc realment de casos greus. La vacunaríem només això perquè no circulés el virus. Per tant, té més lògica, com s'està fent, centrar tots els esforços de la campanya en vacunar la gent gran.
Clar, ara anem per aquesta quarta dosi. Se'n necessitaran més, de record? És a dir, la idea és que no hi hagi una cinquena, una sisena?
Jo crec que el que hem de fer és deixar de comptar les dosis. No crec que tingui sentit ara dir la quarta, la cinquena, etcètera, etcètera, de la mateixa manera que no té sentit que ho diguem amb les de la grip, no? Les dosis de la grip se'n posen una cada any, i segurament la Covid és molt possible que almenys durant un temps també hàgim d'anar posant dosis de reforç de tant en tant, quan vegem que baixa la immunitat i quan vegem doncs, que pot haver-hi un pic o pot haver-hi una variant nova. Per tant, jo crec que el més important és que seguim les recomanacions de les autoritats a cada moment i en aquest cas doncs, les persones més vulnerables, sens dubte, han de vacunar-se. Ara és un bon moment, ja veurem si cal tornar-ho a fer d'aquí uns mesos o d'aquí un any o quan sigui. En tot cas, anem pas a pas i ara fem el que hem de fer.
Ara estem començant la tardor, no? Una mica ja està arribant el fred. L'any passat aquest canvi també va suposar un fort increment de casos de Covid. Aquest any s'espera que puguem tornar a una situació semblant al que vam viure l'any passat o sembla que la situació pot estar més controlada?
No, possiblement serà el mateix. El virus és igual de contagiós i encara més, no estem fent res per evitar que circuli. Com dèiem abans, no estem vacunant per evitar reduir els contagis, no, aviat deixarem de portar mascaretes a tot arreu, no estem fent cap mesura especial de prevenció de contagis, per tant, els contagis és lògic pensar que augmentaran. La Covid està causada per un virus respiratori que circula per l'aire, com tots els altres, i aquests virus sabem que augmenten amb els mesos freds, perquè estem en més espais tancats, perquè hi ha més aglomeracions, etcètera, etcètera. És un virus que no és purament estacional, com el de la grip, perquè hem vist que fa pics també a l'estiu, però, sens dubte, amb el que portem de pandèmia, estem veient pics al voltant de setembre-octubre, quan comencen els mesos freds. Per tant, és d'esperar que molt alta o molt baixa, o més o menys forta, hi hagi una onada ara aquests mesos.
I pot ser una onada tan forta com per replantejar-se o plantejar-se recuperar algunes de les restriccions?
Això esperem, és el que ningú vol, i esperem que no arribem a aquest punt. Vam tenir una onada bastant forta, encara que no en parlàvem gaire, abans de l'estiu, que gairebé ens satura els hospitals. Aquest és una mica el límit que marca si hem d'actuar o no, que realment se'ns omplin els hospitals i la primària i no puguem atendre prou bé els malalts. Esperem que no arribi a això. Jo crec que és una possibilitat que sempre existeix. Pot passar o no en funció de molts factors, el nostre comportament, la sort que tinguem amb el virus, que muti o no muti, encara hi apareguin noves variants, d'això ho haurem d'anar veient, però crec que, si més no, hem de ser conscients que això és una possibilitat, no vol dir que hagi de passar, i que hem d'estar alerta. Però, de moment, intentem fer el que sabem que ara funcionaria, que aniria bé per reduir aquesta càrrega hospitalària i els casos greus, que és vacunar la gent gran, i a poc anem a veure què va passant.
Ara ho explicàvem també, no?, que igual que es va fer l'any passat, es posarà aquesta quarta dosi de record junt amb la vacuna de la grip. No hi ha cap problema en posar-les juntes? És a dir, es trobarà pitjor la persona que li posen les dues vacunes a la vegada o tampoc es nota tant?
No necessàriament. Recordem que als nens, per exemple, els hi posem la triple vírica, que són tres de cop. No és un problema especial en aquest sentit. S'han fet estudis, van fer estudis l'any passat, de quan es va fer precisament la campanya, en alguns països es van vacunar amb les dues a la vegada i no es van veure que hi hagués cap contraindicació especial. I, en canvi, és còmode perquè evites haver de tornar a aquest vacunin. Si ho pots fer d'una tirada, doncs és més fàcil que la gent es posi les dues, que no si dius ara em poso una i d'aquí un mes torna a posar-te l'altra. Per tant, no és mala idea, crec jo, fer una campanya combinada i posar totes dues vacunes d'una sola tirada i així estalviem temps i recursos.
Ja per acabar i centrant-nos més en la grip, no? Cada any és una mica diferent, hi ha anys que ve més forta, diguem, o que té més incidència, hi ha anys que menys. No sé si tenim alguna previsió d'aquest any, com pot ser?
Una previsió de que pot ser una campanya forta. Això, evidentment, no ho sabem fins que ens hi trobem, però sembla que podria ser una temporada de grip bastant intensa si ens basem amb les dades del que hem estat veient a l'hemisferi sud. Recordem doncs, que la grip, com dèiem abans, és un virus respiratori, per tant, augmenta amb els mesos freds. Els mesos freds a l'hemisferi sud han sigut durant el nostre estiu i allà la temporada ha sigut bastant, bastant dura. I això és més o menys esperable i consistent amb el que vam veure també l'any passat, perquè hem estat dos anys o un any i mig bastant protegits contra tots els virus respiratoris. Com que es protegien contra la Covid, també es protegien contra la grip. I això ha fet doncs, que no hi hagi aquesta immunitat residual que queda després de cada any, de cada ronda, no?, de grip. Això vol dir que estem una mica menys preparats, diguéssim, pel virus aquest any. I, per tant, això podria ser que ens portés més casos greus. Ja ho veurem, com deia, és una cosa que s'ha d'anar veient sobre la marxa, però estem en alerta, per tant, estem intentant això, que la campanya de vacunació aquest any de la grip sigui també, tingui una bona resposta per també reduir al màxim aquests possibles casos greus que podrien venir.
Doncs Salvador Massip, membre del Consell Científic Assessor de la Covid, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Un plaer, que vagi bé.
notícia que hem conegut fa molt poca estona, el Tribunal Suprem avala la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial. La sala de govern del Suprem lamenta que s'arribi a aquesta situació i demana als partits polítics un acord per renovar la cúpula del Poder Judicial. Judit Caselles.
La sala de govern ha aprovat l'informe que avala la dimissió del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial. El càrrec l'assumirà ara Francisco Marín, vicepresident en funcions del Suprem. Els magistrats lamenten profundament aquesta situació i reclamen al govern de Pedro Sánchez i també al Partit Popular que arribin a un acord per poder renovar l'òrgan de govern del Poder Judicial.
I en política, a les portes del debat de política general, Esquerra reprodueix el discurs del president de la Generalitat i demana lleialtat a Junts per Catalunya perquè no abandoni el govern. Els republicans es comprometen a fer passos ferms cap a l'autodeterminació, però segueixen sense donar resposta a cap de les tres exigències de Junts per no abandonar-lo.
Sí, quan queden menys de 24 hores perquè Pere Aragonès pronunciï el seu discurs per obrir el debat de política general, Esquerra torna a demanar al seu soci de govern que no abandoni la coalició. Ho fa reiterant la seva aposta per avançar cap a la independència amb propostes que puguin teixir consensos amplis. Marta Vilalta, la portaveu del partit, creu que la proposta de demà d'Aragonès serà suficient per convèncer Junts.
És moment de reforçar també el govern per no posar doncs, en risc totes les polítiques que ja s'estan impulsant. És el moment doncs, de reforçar el govern i que pugui seguir desplegant totes aquestes mesures necessàries per a les famílies, per a les empreses, per a la ciutadania.
El partit, però, no dona resposta a cap de les tres exigències de Junts per no sortir del govern, com són crear un espai estratègic de l'independentisme, la coordinació de dels dos partits a Madrid i que la taula de diàleg inclogui l'amnistia i l'autodeterminació.
Gràcies, Judit. I el PSC ha celebrat aquest diumenge la Festa de la Rosa a Gavà amb la baixa d'última hora de Pedro Sánchez, que ha donat positiu per Covid. Salvador Illa ha defensat les polítiques dels socialistes i ha carregat contra la dreta i també contra els dos partits independentistes, Anna.
El líder del PSC ha considerat que ara no és moment de baixar els impostos, referint-se a la recent supressió de l'impost de patrimoni a Andalusia. A banda, també ha acusat Esquerra Republicana i Junts per Catalunya de mantenir un conflicte que fa massa temps que dura i que paralitza l'acció del govern i el Parlament.
Catalunya no mereix un conflicte crònic i paralitzant el govern de Catalunya. Catalunya no mereix que aquest conflicte s'extengui al Parlament de Catalunya. Catalunya mereix un Parlament amb una presidència amb totes les funcions plenes i reconegudes.
Illa també ha emplaçat a la reflexió pel 5è aniversari de l'1 d'octubre. Considera que és moment d'avançar i ha tornat a reclamar per Aragonès un diàleg entre catalans.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Almenys 13 morts en un tiroteig al centre de Rússia, 7 d'ells són alumnes i la resta de professors i guàrdies de seguretat.
Els fets han passat aquest matí en una escola a 1.200 quilòmetres a l'est de Moscou. El Ministeri de l'Interior de la regió ha informat que les autoritats russes haurien trobat a l'interior del centre el cos sense vida de l'atacant. Segons les informacions disponibles, l'home no identificat hauria entrat a l'escola, hauria mort almenys 13 persones, n'hauria deixat una vintena de ferides i tot seguit s'hauria suïcidat. Les autoritats han obert una investigació per aclarir els motius de l'atac.
I a l'Iran han detingut la primera periodista que va informar de la detenció i la mort de Mahsa Amani, assassinada per la policia de la moralitat iraní per no portar ben posat el vel.
El seu diari, el Shark Daily, ha informat que la reportera, Niloufar Hamedi, ha estat traslladada aquest cap de setmana a una presó desconeguda juntament amb un altre periodista i un fotògraf.
A banda, ja són 41 les persones que han mort en les protestes al país.
Ja fa 9 dies des de la mort de la jove de 22 anys i les manifestacions continuen a l'Iran amb forts enfrontaments contra la policia iraní. Les autoritats no estan informant del nombre de víctimes, però la televisió estatal ha afirmat que ja són més de 40.
I aquest dilluns ha mort als 68 anys el professor de japonès i doctor en filologia catalana, Ko Tazawa. Tazawa va ser un gran exportador de la cultura catalana al Japó, amb la traducció al japonès d'obres com Tirant-lo blanc, La plaça del diamant o La pell freda.
Aquesta tasca li va valer el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Cultural l'any 2019 i la Creu de Sant Jordi el 2003. A més, va ser nomenat membre d'honor de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. Al llarg de la seva carrera com a docent, ha destacat com a formador d'experts en catalanística científica al Japó. Kotazawa ha mort a la ciutat de Kobe després d'una llarga malaltia.
I a Catalunya, al Bages, els Mossos d'Esquadra i els bombers busquen un jove de 18 anys que s'hauria perdut a Fonollosa.
Segons alerten els familiars, el desaparegut té discapacitat intel·lectual, és veí de la urbanització de Canet de Fals i no el localitzen des d'ahir al vespre.
I a Andorra tornen les xifres prepandèmiques de turistes. Aquest estiu el Coprincipat ha superat els 2 milions de visitants.
Les persones que han arribat al Coprincipat de països que no són Espanya o França han augmentat en un 303% durant aquest estiu. Segons dades del Departament d'Estadística del Govern andorrà, la pernoctació mitjana ha estat de 3 nits i la majoria de turistes, un 78%, s'han allotjat en hotels. La categoria més freqüent ha estat la de 4 estrelles.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
I atenció a aquesta notícia, perquè aquesta nit la NASA farà una missió digna de pel·lícula. DART serà la primera missió espacial de prova per desviar un asteroide i salvar la Terra d'una catàstrofe com la que va acabar amb els dinosaures.
De fet, les sigles DART volen dir prova de redirecció de doble asteroide. L'objectiu és l'asteroide Dimorphos i la intenció de la NASA no és destruir-lo, com s'ha fet a les pel·lícules, sinó aconseguir que l'astre es desviï una mica de la seva ruta. La missió arribarà aquesta matinada al seu punt culminant quan la sonda DART, que es va enlairar de la Terra el novembre passat, impacti amb l'asteroide escollit per fer la simulació. Això sí, el Dimorphos no es dirigeix cap a la Terra ni suposa cap amenaça. És només el camp de proves per saber si aquesta tecnologia funciona i si serviria per desviar la trajectòria d'un asteroide en cas que aquest anés cap a la Terra. Està previst que el xoc es produeixi a la 1:15 de la matinada, hora catalana, i es podrà seguir pel canal de YouTube de la NASA.
I encara parlant d'astronomia, avui Júpiter estarà en el seu punt més pròxim a la Terra des de l'any 1963.
Fa 59 anys que Júpiter no estava tan a prop de la Terra. Així doncs, si el temps ho permet, la proximitat del planeta farà que durant els propers dies es pugui veure brillant com mai durant tota la nit i a més tindrà els satèl·lits alineats. De fet, estarà tan a prop que es podrà veure amb binocles i sense necessitar un telescopi.
Obrim plana esportiva. Xavi, el Barça no comunicarà fins aquesta tarda la decisió que han pres els metges sobre el tractament que farà amb la lesió del central Ronald Araujo.
Els metges del club amb el jugador i l'entrenador Xavi Hernández s'han reunit aquest migdia per valorar quin és el millor camí que pot escollir el futbolista per recuperar-se de la seva lesió que es va fer divendres amb la selecció de l'Uruguai en el partit contra l'Iran. La incògnita està en si el defensa passa per quiròfan o no, sigui com sigui, la baixa no seria menor de 6 setmanes, però si supera el braç, si supera el plaç per recuperar-se, és més llarg i es perdria el Mundial de Qatar, que comença a mitjans del mes de novembre. Si no supera, el jugador arribaria al Mundial, però sense rodatge, i podria recaure i complicar-se la lesió. Des del club hi han aconsellat Araujo que superi, però la Federació Uruguaiana pressiona el jugador perquè no ho faci per poder comptar amb ell de cara al Mundial. Paral·lelament a tot això, l'equip reprèn aquesta tarda els entrenaments sota les ordres de Xavi Hernández per preparar el retorn a la Lliga aquest dissabte contra el Mallorca. Abans també s'hauran d'avaluar l'abast de les molèsties que pateixen el davanter Memphis Depay i Frankie de Jong després que tots dos haguessin d'abandonar la gespa en el primer partit de la seva selecció i després de no disputar ni un minut aquesta passada nit. Depay podria estar unes setmanes de baixa per molèsties a l'isquiotibial dret i de Jong pateix una simple sobrecàrrega muscular que a priori sembla menys greu.
Encara a la primera divisió, el primer clàssic de la temporada entre Real Madrid i Barça ja té dia i hora.
Es jugarà el diumenge 16 d'octubre, 16:45 de la tarda, des del Santiago Bernabéu. L'horari del primer clàssic de la temporada sempre és més aviat per afavorir l'audiència asiàtica, ja que allà serà en horari nocturn. El duel entre tots dos grans de la Lliga espanyola es disputarà dies després que els dos equips juguin la quarta jornada de la fase de grups de la Champions, quan el Barça s'hagi enfrontat a l'Inter de Milà i el Real Madrid al Shakhtar.
La selecció espanyola masculina de futbol ja ha arribat a Portugal, on demà juga el passi a la Final Four de la Lliga de les Nacions.
Espanya està obligada a guanyar demà a 9:15 del vespre si vol ser a la final d'aquesta competició. Fa 19 anys, però, que la selecció espanyola no guanya el combinat de Portugal. La Roja farà aquesta tarda un entrenament i després el seleccionador Luis Enrique donarà detalls de com arriben els jugadors en aquest segon partit d'aquesta finestra de seleccions. Aquesta nit, Croàcia i els Països Baixos ja s'han convertit en els primers finalistes de la Lliga de Nacions. Els neerlandesos han superat 2-0 a Bèlgica i ha impedit el pas dels belgues a la final. Aquesta passada nit també s'ha classificat, com dèiem, Croàcia, que ha superat Àustria per 1-3. Els altres finalistes es decidiran entre avui i demà. Abans, aquesta nit, en coneixerem el tercer finalista. Sortirà de l'Hongria, Itàlia, i demà de l'Espanya-Portugal. Els vencedors de tots dos passaran en aquesta ronda final d'aquest torneig de la UEFA.
En bàsquet ja ha quedat definit el quadre de la fase final de la Lliga Catalana Femenina, que es disputa al pavelló de Fontejau de Girona aquest proper cap de setmana.
La primera semifinal enfrontarà el Cadí la Seu i el Joventut de Badalona aquest divendres dia 30 a partir de 6:45 de la tarda, i més tard a les 9 es jugarà l'altra semi, que enfrontarà l'Uni Girona i el Barça femení. Els dos guanyadors d'aquests duels es veuran les cares en la final del diumenge, dia 2 d'octubre, a 12:45 del migdia. Tots els partits d'aquesta competició es podran seguir pel canal Esport 3.
I pel que fa al futbol sala, 4 blaugranes convocats amb la selecció espanyola.
Es tracta dels jugadors Sergi Lozano, Adolfo, Didac i Antonio Pérez. El combinat nacional s'ha d'enfrontar a Finlàndia i Moldàvia. El primer partit, que és amistós, es disputarà a Tomelloso el dia 7 d'octubre, mentre que el segon, que suposarà l'inici de la fase de classificació per al Mundial de l'any 2024, serà el Càcer de Sant Joan el dia 11 d'octubre.
El ciclista holandès Mathieu van der Poel s'ha declarat culpable aquest dilluns d'agredir ahir a dos adolescents en un hotel de Sydney.
I per aquest fet, el jutge li ha imposat una multa de $1.500 australians, una mica més de 1.000 euros aproximadament. Van der Poel va ser detingut dissabte, hores abans de la disputa de la final en ruta del Mundial de Ciclisme. El ciclista va agredir a dos joves perquè l'estaven molestant quan ell estava descansant a l'habitació del seu hotel. Mentrestant, Jonas Vingegaard, ho hem conegut aquest migdia, torna a la competició 2 mesos després de guanyar el Tour de França. Ho farà per disputar el Tour de Croàcia, que comença demà dimarts. El vigent campió del Tour s'ha allunyat de la competició i de tots els focus mediàtics des de fa 2 mesos, decidint no participar a la cursa del seu país ni tampoc en aquests mundials de ciclisme.
I encara un apunt més sobre ciclisme. Alejandro Valverde disputarà les seves últimes proves com a ciclista professional a Itàlia durant les properes 2 setmanes.
El seu equip, el Movistar Team, ha confirmat el calendari provisional per al ciclista murcià, que començarà amb la disputa de la Copa Agostini aquest dijous 29 de setembre i acabarà la Llombardia el dissabte 8 d'octubre. Entre aquestes dues curses, Valverde també competirà al Giro de l'Emília i les Tres Valls de Varese el dia 4 d'octubre.
I acabem amb tennis, perquè la catalana Paula Badosa torna al número 3 del rànquing mundial.
Tot i que haurà 8ens en el torneig de Tòquio, la tenista de Begur escala una posició i es col·loca tercera. La polonesa Iga Swiatek lidera una setmana més la llista, seguida de la tunisiana Onjabor. Entre les 10 primeres només hi ha una variació, l'intercanvi de posicions entre la bielorussa Arina Sabalenka i la grega Maria Sakkari, ara 6ena i 7ena, respectivament. L'altra espanyola al top 20 és Garbiñe Muguruza, que manté el seu 12è lloc després d'arribar fins als quarts de final a Tòquio. El rànquing masculí no hi ha canvis. Alcaraz continua líder per davant de Casper Ruud i Rafa Nadal.
Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu, que cada dilluns analitzem tota l'actualitat amb el conflictòleg i politòleg Xavier Pastor. Xavi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Comencem parlant d'aquest cap de setmana, no?, de la Mercè. Hi ha hagut un mort i també hi ha hagut diversos apunyalaments i actes vandàlics greus de saquejos de comerços. La pregunta és, això sempre ha passat? Sempre passa quan hi ha la Mercè, que hi ha aquest tipus de comportaments?
Doncs mira, arran de la pregunta que m'has fet, he estat mirant les portades dels diaris d'anys anteriors i no he sabut trobar quelcom semblant. El més semblant que hem trobat, entre cometes, és el que va passar l'any passat, precisament a Plaça Espanya, arran del Botellot, però no va haver-hi tants aldarulls, diguéssim, a veure, va haver-hi aldarulls, enfrontaments policials, també va haver-hi segurament alguns episodis com els d'ara, però d'homicidis, és a dir, de lesions, no hem sabut trobar. Per tant, sembla que, bueno, que és una cosa que s'ha produït aquest any d'una forma molt, molt, bueno, d'entrada excepcional, no? Veurem la tendència.
Clar, perquè tu, com a conflictòleg, entenc que, clar, òbviament no et dediques tant directament a aquest conflicte, aquests conflictes tan personals, diguem, però sí. Podríem relacionar-ho amb la festa o són coses diferents? Simplement és com una mica més casualitat o... Com ho veus?
Mira, a veure, jo crec que discussions, enfrontaments i baralles en els espais de festa es donen. És a dir, què vull dir amb això? Que la gent surt de festa per passar-ho bé i que es poden donar situacions d'enfrontament, però com es poden donar també amb altres espais i de dia. Segurament aquí té a veure el que seria el consum d'alcohol i altres substàncies, segurament. Val? Però quan clar, on hi ha molta gent, on es concentra molta gent, d'entrada és més fàcil que es produeixin situacions de diferents característiques, m'explico, i que tenen a veure amb la festa, però que s'aprofita la festa perquè es produeixin. M'estic referint, per exemple, a robatoris, a furs, a agressions vinculades a això. No? Jo, per exemple, que tinc fills d'aquesta edat i que un d'ells va poder anar a Plaça Espanya, em diu que a Plaça Espanya es van donar molts enfrontaments i es van produir molts furs i molts robatoris a punta de navalla. Això és el que et deia com quelcom excepcional. És a dir, que hi ha algú que està aprofitant, o algunes persones que estan aprofitant per saquejar comerços, és a dir, una excusa per saquejar comerços, i l'altra és per robar a nois, adolescents i a joves, doncs, pertinences i diners, no? Mòbils, etcètera, etcètera. Per tant, jo diria que és una cosa que està molt vinculada a l'aprofitament d'un espai de festa, que no és un espai de festa habitual, perquè hi ha zones d'oci nocturn i de festa concreta, sinó és una cosa vinculada a una festa que s'aprofita per fer aquest tipus d'activitats.
I tu com creus que s'hauria d'encarar aquesta situació? És a dir, no, perquè estem veient com diverses reaccions. Primer es va voler separar molt de la festa, no, i dir que eren coses que no estaven relacionades, i avui sí que ja, no, sortia un dels membres de la cúpula dels Mossos dient que potser s'havia de replantejar la festa. No sé tu com creus que... Quin missatge s'hauria de donar?
A veure, aquest espai sembla que s'ha com... posat de moda, deixem-ho dir així, arran de la Covid, la Plaça Espanya, No dels concerts de Maria Cristina, sinó la Plaça Espanya va ser arran de la Covid, que els joves no podien anar a cap lloc d'oci nocturn perquè estaven tancats, i van decidir, bueno, mitjançant les xarxes socials, mitjançant... es van concentrar molts joves allà a Plaça Espanya, va ser arran de la Covid. Per tant, el que jo et diria, Diana, era previsible, no?, que es pogués produir. És a dir, una acumulació de tanta gent en un espai molt concret i que es poguessin donar o tornar a donar accions i activitats, robatoris, fraus, agressions, que ja s'havien donat en el passat, derivat de l'activitat del botellot, en aquest cas, no?, una concentració massiva de botellot. Per tant, era previsible. Si no estic equivocat, durant tot aquest estiu, precisament a Barcelona, ha hagut una activitat important, una presència important de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra en les zones d'oci nocturn, i no precisament això, més tota l'activitat que es dona a nivell de gestió de conflictes i mediació nocturna, ha fet que es pugui tenir un estiu bastant tranquil, entre cometes. I, bueno, jo el que vinc a dir és, si era previsible, es podria haver fet alguna cosa més, potser, no ho sé. No? I més quan et dic que la gent jove... Jo he vist vídeos amb mòbils de gent jove on es veuen autèntiques baralles, i baralles molt fortes, és a dir, de 3 i 4 persones atonyint en algú.
Sí, també és veritat que tampoc haurà ajudat el fet de que no era gaire fàcil marxar de l'Avinguda Maria Cristina un cop s'acabaven els concerts, en el sentit de que no hi ha, el metro no arribava fins a aquella estació de Plaça Espanya perquè per evitar aglomeracions, els taxis no arribaven, suposo que al final tot junt tampoc ajuda.
No, i tampoc ajuda, per exemple, una cosa que estem observant o que s'observa, que és que la gent porta navalles, porta armes blanques. És a dir, jo crec que en el passat segurament s'havia donat aquest tipus de comportament en general, potser vinculat a un determinat tipus de persones i perfils, que jo crec que aquí el que cal és, d'alguna manera, acabar d'analitzar quin és el perfil d'aquestes persones que hi ha darrere de totes aquestes agressions, i el motiu, la causa que provoca, si és com dic jo, que és un tema de furs o un tema... I després el tema de les navalles. Això sí que comencem a veure, per la tendència de les notícies que van arribant, que hi ha moltes agressions per arma blanca. És a dir, per tant, caldria fixar-se què està passant, perquè si no, al final, la gent jove tots anien amb navalles a les butxaques, això, i la gent no tan jove, i això és un problema gros, no? Més que els Estats Units amb les armes de foc. Així anirem tendint amb el tema de les armes blanques aquí, això, no?
Més enllà de tot el que ha passat no, a la Mercè aquest cap de setmana, avui el tema del dia és mirant cap a Itàlia, no, on la ultradreta ha guanyat les eleccions, on Giorgia Meloni s'ha imposat, no, el seu partit amb un 26% dels vots. No sé com ho has viscut tu, si t'ha sorprès aquesta triomf de la ultradreta i com ho veus?
No m'ha sorprès. He tingut la impressió com a politòleg que la dreta normalment a Itàlia té bons resultats. Estan mirant i és així. És un país que la dreta té bons resultats, no? Clar, i a més a mi cal sumar un element, que és que normalment per governar a Itàlia cal una coalició de partits, com és el cas. El que passa que el partit, diguéssim, més ultradretà, el de la Meloni, és el que té el millor resultat entre les diferents forces que formen aquesta coalició de dretes. Bueno, em preocupa segurament, o ens ha de preocupar, esperar a veure com anirà, no? Ens preocupa, doncs, els vots, el nombre important de vots d'aquesta candidata i, a més, la bona, diguéssim, la bona, no diré, però la bona arribada que té, la bona puntuació que té entre la població, no? No ens hem d'enganyar que el fet de que sigui dona i que sigui la primera dona, no?, que arriba a ser policia ministra i que sigui jove i que, a més, si no estic equivocat, doncs, que ha utilitzat alguns... Bueno, que s'està utilitzant últimament, no?, aquesta política més emocional, més sentimental, i la situació que viu Itàlia, doncs, ha reforçat més aquest missatge. No, i tampoc em sorprèn, Diana, perquè torno el mateix, no? Aquestes coses no arriben de la nit al dia. Les coses, ni bones ni dolentes, arriben de la nit al dia. França, en les últimes eleccions presidencials, Marine Le Pen ja es va colar la segona volta de les presidencials. Per tant, ens estem, algú, els ciutadans, quan voten, ja ens estan avisant cap on estan votant. És a dir, hi ha alguna cosa que no va bé en la política que s'està donant en els nostres països i governs, perquè al final la gent abraci determinats postulats que sincerament sabem que no són la solució, perquè les solucions són més complexes, però que busquen una esperança allà on no la troben actualment en els partits actuals. I això és el que em preocupa. Veurem a veure com va. Si va bé, doncs serà una, com una guia per les properes eleccions, i si va malament, doncs segurament doncs tornarem a caure amb aquell lema de que normalment aquest tipus de forces electoralment poden ser potents, però a l'hora de governar, com que no tenen experiència, doncs acaben d'obtenir bon resultat. No? Veurem.
Veurem, i també veurem, tornant a Catalunya i desvinculant-ho totalment de l'ultradreta, eh? Demà comença el debat de política general al Parlament. Com esperes que sigui, després també de que hi ha hagut, no, una certa baixada de to entre el conflicte entre Junts i Esquerra, com creus tu que serà aquest debat?
Seguint el relat que estem seguint, no, el discurs que estem seguint de Junts per Catalunya, jo crec que és possible que en aquest debat hi hagi un efecte aparador i que Junts vulgui mostrar en algun moment aquestes desavinences o aquestes discrepàncies o aquests punts de vista diferents d'Esquerra Republicana. És molt possible que això passi. Jo crec que això passarà. En algun moment, sense que hi hagi una trencadissa, perquè a l'hora de la veritat jo crec que tots votaran junts i faran el que han de fer, que és un partit que està entre el govern, es faran costat i tiraran endavant amb les propostes. Falta veure quina és aquesta proposta del president aragonès en relació a allò que li està demanant Junts per Catalunya i una part de la societat catalana en relació al procés independentista, amb la voluntat de que hi hagi aquest referèndum per l'any que ve. Veurem, veurem. El que passa és que vivim un moment, una tardor difícil des del punt de vista econòmic i tota aquesta por que ens han anat des dels mercats, des de diferents experts en temes econòmics ens han dit que seria una tardor molt difícil, doncs ens entén que ha d'arribar algunes propostes per part del govern per pal·liar les possibles situacions i problemes que s'estan donant. Jo, sincerament, crec que s'aprofitarà per posar damunt de la taula les diferències, però no crec que tampoc, jo crec que al final acabaran votant plegats perquè són un govern, no?, i que acabaran tirant endavant amb les propostes junts. I, a més, si no estic equivocat, Diana, tu m'ho saps dir, jo he llegit que es veu que Junts diu que no valorarà què fer, si sortir o quedar-se del govern, després del debat de política general. Per tant, estan esperant veure quina és la proposta que des d'Esquerra Republicana, des del president aragonès, vol fer, no?
Sí, de fet, fa uns dies la presidenta de Junts, la Laura Borràs, ja deia que ja no hi havia un ultimàtum, que no s'estava entenent bé, vull dir que sembla que sí, que fins que no acabi aquest debat no hi haurà cap...
Està bé, està bé. està bé que sigui així, no fem un debat de si això, no? Un debat d'idees i no un posar diguéssim, la pistola al pit a ningú, no apretar-lo, no? O sigui, a veure quines propostes surten. Mm-hmm.
Doncs veurem què surt, ho podrem comentar la setmana que ve. En tot cas, Xavier Pastor, ja ho sabeu, que és politòleg i conflictòleg i també director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres i ens tornem a trobar la setmana que ve.
A tu, a vosaltres.
I acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Avui a les 10 del vespre se celebra el tradicional Piro Musical de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, que tancarà els actes de la Festa Major de Barcelona.
I aquest any tindrà 5 blocs musicals diferenciats. En el primer lloc sonaran melodies italianes i romanes, mentre que el segon bloc parlarà sobre l'empoderament de la dona amb música en clau feminista. El tercer bloc serà ritme d'òpera per tal de commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu, i el següent serà un clam contra la guerra a tot el món. Per acabar, el cinquè bloc serà un fi de festa ple d'energia i optimisme. Aquest any l'espectacle anirà a càrrec de la pirotècnia Igual. L'Albert Rovira, que és el tècnic del Departament d'Espectacles d'aquesta pirotècnia catalana, que, per cert, porta més de 120 anys oferint espectacles tant a nivell nacional com també internacional, doncs l'Albert Rovira ens ha avançat en una entrevista al programa al matí de Radio Estel que l'artista italià Pino D'Angio, conegut per les seves cançons de pop dels anys 80, segurament us en sona alguna, doncs que aquest artista formarà part de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè. Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea. Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un supermino. El tècnic ha apuntat que l'espectacle durarà 30 minuts i que porten més d'un mes treballant-hi. I com a curiositat ha exposat que s'utilitza una tona i mitja de pólvora pel Piro Musical de la Mercè. En quilos serien uns 1.400 quilos. I també Rovira ha assegurat que el Piro Musical d'aquest any hi haurà espai pels més atrevits.
El primer tros, que és la música dedicada a la ciutat convidada, que en aquest cas és Roma. Sí, tindrem música més aviat ballable. I l'última part, que és més festiva, més swing, aquí també podrem ballar, també podrem ballar.
I pel qui us preocupa el temps, no patiu, perquè Albert Rovira ha assegurat que tot està pensat perquè l'espectacle es pugui fer, faci el temps que faci.
És important tenir en compte els dies que portem de Festes de la Mercè passades per aigua, I parlant precisament del temps, la dita popular diu que si plou per Festes de la Mercè són llàgrimes de Santa Eulàlia, que plora perquè ja no és patrona de Barcelona.
Sí, i en aquest sentit, l'historiador Xavier Cazenueve ha apuntat els detalls principals del per què Santa Eulàlia va deixar de ser patrona de la ciutat i ho ha exposat en una entrevista també al programa El Matí de Radio Estel.
El 1897, el Vaticà va treure un decret només referit a l'estat espanyol, a més demanat des d'Espanya, que és el decret Regni Hispaniae, amb el qual, entre altres coses, va dir que totes les diòcesis havien de limitar el seu patronatge principal a una sola advocació. Perquè saps què passava? Que n'hi havia tantes que hi havia masses dies de festa. Com que eren festes de precepte, bona, quan s'havia de fer totes. I clar, tenint en compte que estem en la revolució industrial, que estem en el moment de les fàbriques... No. Ajuntem les dues coses. No, miri, festa només una i la resta treballa d'una.
Treballada, clar.
I posats a escollir, després de molts debats, perquè n'hi va haver molts, això l'Amadeu Carbó ho ha estudiat molt bé, al final es va optar perquè fos la Mercè.
I tot i que la dita diu que per la Mercè Santa Eulàlia plora, no patiu perquè avui podreu veure sí o sí el Piro Musical de la Mercè.
I pel que fa als concerts d'aquest dilluns festiu a Barcelona, destaquem també el de la trompetista, saxofonista i vocalista Andrea Motis. El concert serà a 4:45 al Moll de la Fusta.
El seu últim disc, Loopholes, que s'ha passejat per diversos escenaris en els últims mesos, arriba ara avui al Moll de la Fusta i, de fet, serà de les últimes oportunitats que teniu per escoltar-ne la presentació en directe. El seu treball està marcat per les formes més tradicionals del jazz, però això sí, també s'endinsa pels terrenys del funk, del neo-soul i fins i tot del hip-hop i de la cúmbia.
I Més enllà de la Mercè, cap de setmana intens pel que fa al món casteller. A Tarragona, actuacions per Santa Tecla. A Barcelona, també per la Mercè. I a Torredembarra, la primera jornada del concurs de castells. Aviam, per una banda, la capital catalana ha tornat a rebre castells de 9 pisos després de 2 anys marcats, com sempre, per la pandèmia.
Sí, després d'aquests 2 anys sense celebració de la Diada Castellera històrica, que és la de les colles convidades, la capital catalana ha recuperat la cita encapçalada pels castellers de Barcelona, que aquest cop han compartit cartell amb els Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls. Aquest diumenge, Malves i Veiencs han liderat la jornada descarregant el 3 i el 4 forrats de nou, és a dir, castells de nou, després de 2 anys de pandèmia, benvinguts siguin. Al seu torn, els vermells barcelonins han completat la clàssica de 8 en una jornada que ha tret milers d'espectadors. Tot i que la diada estava amenaçada per la pluja, finalment, això sí, ha imparat el sol.
I a Torredembarra, els nois de la Torre i els castellers de Berga han guanyat la primera jornada del concurs de castells.
Sí, les dues colles han descarregat els mateixos castells, el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. El podi de la primera jornada l'han completat els castellers d'Esparreguera, que han assolit el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla. La trobada s'ha celebrat finalment al pavelló de Sant Jordi per la previsió precisament meteorològica que amenaçava amb fortes pluges.
I a Tarragona, al marc de les festes de Santa Tecla, les quatre colles de la ciutat han fet arribar el pilar caminant de la Diada de la Mercè fins a l'Ajuntament. Per cert, que els Xiquets del Serrallo ho han assolit per 25a vegada consecutiva.
Després de la suspensió de la Diada d'aquest divendres a causa de la pluja, les formacions han fet únicament una ronda de castells abans d'afrontar aquest pilar caminant que comentaves a causa de l'amenaça de noves precipitacions. Inicialment, el que s'havia plantejat era que, per tal de compensar la suspensió del divendres, les colles el que farien era una actuació de 3 rondes, i al final això sí, només l'han completat amb una única ronda. Les festes de Santa Tecla han acabat amb bon gust, ja que ha estat el 5è any consecutiu que totes les colles han aconseguit arribar fins al consistori. Els més ràpids de fer-ho han estat els de Sant Pere i els de Sant Pau, que han completat el recorregut amb un temps de 6 minuts i 59 segons.
Molt ràpid, i encara sobre les festes de Santa Tecla. Aquest dissabte els Pets han actuat en el marc de les festes de Santa Tecla i han omplert el Terra Quarena.
El concert ha barrejat temes nous del seu disc més adult amb altres cançons, les de tota la vida, i agrupat fins a unes 2.500 persones. I al costat del llit enganxat amb brotat i el retrat teu amb mani negre i sota el serrell em diu sense dir res que ara toca ser feliç i amb dalt i amb crema que ara sé que et cal fer neteja i buidar-te la vida. Per cert, que aquest matí el guitarrista de la banda, en Jordi Bastida, conegut artísticament com a Chico Jorge, ha apuntat en una entrevista al matí de Radio Estel que emprendrà camí també en solitari i que a partir del gener començarà a gravar el seu nou disc, el que ja ha avançat és el seu primer EP, que es titula Les flores que arden.
Estarem atents. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Avui Olivia Newton-John hagués fet 74 anys. L'actriu va morir el passat 8 d'agost a causa d'un càncer de mama i serà recordada sempre pel seu paper de Sandy a la mítica Gris. Nosaltres ho deixem aquí. Al producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.